Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. No per esperades, les peticions de l'Audiència Nacional als ajuntaments que van aprovar la moció de suport del 9 de novembre del Parlament Català deixen de ser notícia. El passat dijous, els ajuntaments copaires de la nostra comarca van rebre de la mà dels Mossos d'Esquadra el requeriment d'informació respecte a la moció, que van aprovar en les respectives sessions plenàries dels Guiamets i la Vilella Alta. El fet que en altres ajuntaments del territori català ja han rebut la petició de l'Audiència feia esperable que, un dia o altre, també la rebessin aquests dos ajuntaments. Per tant, la resposta també estava preparada. No es facilitarà cap mena d'informació perquè és pública i fàcil d'aconseguir, i també perquè les CUP no col·laboraran en cap cas amb l'Audiència i desobeiran qualsevol dels seus requeriments. Veurem quina via segueix el Tribunal Espanyol a l'hora de dirimir una qüestió més política que jurídica, i també fins a quin punt estiba la corda entre la legalitat i la legitimitat. Potser la desconnexió ja ha començat, sense el rebombori dels grans titulars i les imatges impactants. Aquesta setmana s'obri un nou tema. Anirem veient i explicant-vos com es desenvolupa. No us estranyi, això sí, que el tema vagi pel llarg. O potser no. La setmana ens ha deixat altres informacions que us avancem en titulars. El Consell Comarcal del Priorat i la Unió de Consells Esportius de Catalunya ja han creat les comissions per tornar a dinamitzar l'esport escolar a la nostra comarca. L'Ajuntament de Falset arranjarà el nou camp de futbol al nou Domènec Aragonès el proper estiu. Baixa l'atur al Priorat al mes de març. I Joan Gerard, que retorna amb la crònica esportiva en el tram final de les diferents competicions dels equips prioratius. Els ajuntaments dels Guiamets i la Vilella Alta han rebut el requeriment d'informació de l'Audiència Nacional davant l'aprovació en els dos consistoris de la resolució del 9 de novembre del Parlament Català. Els dos ajuntaments governats per les CUP han anunciat que no facilitaran cap mena de document o informació a l'audiència. L'alcalde dels Guiamets, Miquel Perelló, comentava als micròfons de Ràdio Falset la manca de sorpresa a l'hora de rebre el requeriment.
Bé, doncs una mica ja estàvem una mica a l'aguait de que ens arribés. Suposàvem que ens arribaria. Molts companys i companyes d'altres ajuntaments governats per la CUP els hi ha arribat i, bueno, ho hem rebut amb total normalitat i naturalitat.
Per allò, també destaca la petició que han fet des de l'Escup Priorat al Consell Comarcal perquè es sumi al refús si reben també el requeriment.
La moció de suport al 9N, doncs el Consell Comarcal també la va aprovar. Llavors entenem que el Consell Comarcal doncs hauria d'actuar doncs de la mateixa manera, no? Doncs desobeint aquest requeriment i donant suport doncs els ajuntaments que també fem el mateix. A la comarca sabem que altres ajuntaments d'altres formacions polítiques que han no gaires, però sí no, o sigui, no una majoria dels ajuntaments, però sí uns quants ajuntaments van aprovar aquesta moció, i sabem, és possible que algun ajuntament hagi entregat la documentació que se'ls exigia. Val? Això nosaltres no ens hi fiquem, no? Cada qual ha de fer que li dicti la seva consciència, i llavors sí que també doncs hem rebut suports, doncs, ja sigui de l'ANC o a nivell individual, i nosaltres el que demanem a la roda de premsa és mostrar una mica de fermesa i d'unitat, no? En aquest sentit de que es vegi doncs una societat cohesionada, en aquest sentit de doncs davant d'aquest abús, doncs exercir doncs una postura digna i comuna de desobediència i de reafirmació amb una moció, amb el suport d'una moció que, no oblidem, emana del Parlament de la Comunitat Autonòmica de Catalunya.
De moment, a nivell local, l'Assemblea Nacional Catalana del Priorat ha fet explícit el seu suport als ajuntaments dels Guiamets i la Vilella i, a més, insta a la resta de consistoris de la comarca a aprovar la moció. El Consell Comarcal del Priorat i la Unió de Consells Esportius de Catalunya ja han constituït les dues comissions per tal de tirar endavant l'activitat esportiva escolar a la comarca. En el ple celebrat el passat dilluns, el president del Consell, Joan Carles García, informava de la constitució de la comissió esportiva d'una banda i la comissió econòmica de l'altra.
Nosaltres entenem que amb aquestes dues comissions el que fem és atendre les dues prioritats que hi ha avui dia. Una és que hi hagi esport a la comarca abans de final de curs, o sigui que els escoles i almenys hi hagi una persona de referència pel món de l'ensenyament i per altre tipus d'esport, perquè doncs, pugui muntar activitats, ja sigui de cara a final d'aquest curs o a principis del curs proper, però ja et dic, ja, no, només els cursos, no només a nivell escolar, sinó també a nivell doncs, dels àmbits que es vulguin explorar perquè esport ne pot fer tothom.
Des de l'ESCUP consideren que l'anunci no és cap novetat. Damià Fàbrega, conseller comarcal a l'oposició, reiterava que més enllà de les comissions, el seu grup manté altres vies per aclarir la situació del Consell Esportiu Priorati.
Res del que no sapiguéssim o del que no s'hagués dit en passades reunions. De fet, doncs, en l'última reunió d'alcaldes ja es va informar d'això i, de fet, el nostre alcalde dels Guiamets doncs, hi participarà activament, sobretot a la Comissió Econòmica. Tornem a dir el que hem dit, el nostre compromís en intentar aclarir i que tot això no quedi en un calaix. Creiem que hem de ser en aquestes comissions independentment de si nosaltres seguim per un altre camí o no intentant aclarir tot el tema del Consell Esportiu.
En el ple també es va aprovar una moció de l'ESCUP per tal de realitzar el pagament de l'IVA i l'IRPF estatal a través de l'Agència Tributària Catalana. Centrem-nos ara en la capital de la comarca. L'Ajuntament de Falset preveu iniciar actuacions de millora al nou camp de futbol. Després de la seva inauguració l'any 2008 i els problemes per rebre la subvenció de la construcció del nou domènec aragonès, a finals de juny d'aquest any el consistori falsetà hi construirà un nou edifici. Estarà situat a l'actual zona de les graderies, on s'hi establiran, en aquest nou edifici, els serveis i una àmplia sala per a usos diversos. Les actuacions també inclouen la pavimentació dels terrenys laterals per evitar problemes a la gespa artificial i també millores d'eficiència en l'aprofitament de la recollida de l'aigua. En total, el consistori falsetà destinarà 155.000 euros a actualitzar i enllestir el nou domènec aragonès. En format breu us expliquem que el Servei d'Ocupació de Catalunya va tancar el mes de març amb 524 persones del Priorat buscant ocupació, buscant feina. Una dada positiva, ja que significa 15 persones menys que el mes de febrer. La dada interanual també és positiva, ja que són 60 persones menys que el març de l'any passat. Aquesta setmana s'ha celebrat el Congrés Internacional d'Enoturisme a Sant Esteve Sesrovires, el 8è, en què es va posar de manifest la proposta del territori català a l'hora de millorar en l'àmbit enoturístic. El passat dijous, per tancar dos dies de trobades, es va celebrar un workshop entre 63 operadors turístics i una cinquantena d'agents especialitzats. Segons la directora general de Turisme, Marian Munro, tal com va expressar el dia de la inauguració, 8 de cada 10 enoturistes té previst visitar Catalunya i dels que ja han visitat la destinació, el 95% té previst tornar-hi. Muro va afegir una de les principals avantatges de l'enoturisme.
En aquests moments ja estem en una direcció molt ascendent, doncs realment tenim ja un producte cada vegada més consolidat. És veritat que Catalunya té tots els actius per ser una regió líder en el tema de l'enoturisme. Tenim una història vitivinícola important de més de 2.000 anys associada a un patrimoni cultural i paisatgístic. És un sector que per nosaltres encara és emergent, però que té unes perspectives de creixement importantíssimes, que és de gran interès per nosaltres el potenciar-lo perquè és un producte que contribueix directament a la desestacionalització de Catalunya com a destinació turística i també ens ajuda a un equilibri territorial perquè com hi ha 11 DOs distribuïdes per tot el territori, doncs això realment ajuda que tot el territori es pugui beneficiar de l'impuls d'aquest producte.
Els principals països d'origen dels turistes del món del vi a Catalunya són Alemanya, França i els països escandinaus. I els que hi han vingut a la nostra comarca han sigut 26 alumnes provenients de la ciutat holandesa de Rotterdam en un intercanvi amb l'Institut Priorat. Els alumnes holandesos, acompanyats dels priratins, van visitar també Reus i Barcelona. Des del professorat que acompanyava els alumnes destaquen la diferència entre Rotterdam i Falset, tal com ens explicava l'Anny, una de les professores acompanyants.
And the exchange in Falset is completely different because Rotterdam is...
El canvi en Falset és força diferent. Rotterdam és una gran ciutat i Falset és un poble petit. Els nostres alumnes estan acostumats a viure a la gran ciutat i aquí tot és diferent. Aquí la gent es saluda pel carrer i a Rotterdam són més seriosos. Obrim la plana cultural força plena avui. Ahir divendres es va presentar el llibre d'Arturo Gaya, L'Ebre, el riu que fa pujada, on el també músic ebrenc repassa el territori que banya el riu fins a arribar al seu naixement. Gaya comentava uns minuts abans de la presentació el sentit del títol del llibre.
Fa pujada perquè com jo sóc ebrenc, que així és com ens han batejat des de fa uns anys a la gent que vivim a les riberes de l'Ebre, però sóc ebrenc de la part de baix, de la part del sud, i en el moment en què jo m'he de plantejar fer una ruta per l'Ebre, la meva ruta sempre va cap a dalt, no? I si havia de fer un llibre que fos una miqueta una guia personal del curs del riu, el meu itinerari és indubtablement una pujada fins a Fontibre. Però no és només una pujada per a mi, sinó que també històricament hi ha molts d'elements fonamentals, bàsics de l'Ebre que han pujat, com la mateixa jota, la música popular, és una música que ha fet pujada, el cabdill Túbal, el que va batejar l'Ebre en el nom del seu fill Íber, l'onet de Noé, el Túbal, l'onet de Noé, també va pujar l'Ebre, els vikings també van pujar l'Ebre per segrestar el rei de Navarra, i també van pujar i pugen l'Ebre les angules, o sigui que de fet mai he apuntat en esta moguda de pujar-lo.
Davant d'un ebrenc que publica un llibre sobre el riu que va marcar tant la gent de la seva riba, no vàrem deixar passar l'oportunitat de preguntar-li a Arturo Gaya si creu que les comarques ebrenques han deixat de ser les grans desconegudes de Catalunya.
Jo crec que la cosa ha canviat i des de fa més de 20 anys, a poc va canviant. Hi ha molts factors que han fet que canvi. Jo penso que avui en dia les Terres de l'Ebre han passat, i parlo de terres de les quatre comarques administratives de l'Ebre, però també parlo del Priorat, parlo del Baix Aragó, parlo del Maestrat, parlo de tota aquesta gran àrea cultural que tenim tots aquests elements en comú. Crec que han passat de ser els grans desconeguts de Catalunya a començar a ser estimats. Hem sigut coneguts per moltes raons, una de les raons importants perquè hem sortit al carrer, perquè hem tingut que reivindicar tota una sèrie de coses. Penso que s'ha fet en una sensibilitat tan especial que això ha tornat a favor nostre, i això fa que la gent el coneixi'ns. Ara penso que som una terra estimada. Crec que ha hagut un canvi important. I a més és molt important perquè este canvi del que et parlo no és a nivell d'un reconeixement administratiu, sinó d'un reconeixement popular, que és la base per a que després naixi l'altre. Hi ha un fet molt important, que és que la paraula, el nom Terres de l'Ebre l'ha inventat el poble, no l'ha donat l'administració. L'ha inventat el poble i fa uns 30 i tants anys la premsa independent del sud de Catalunya va començar a dir Terres de l'Ebre, igual com també s'ha començat a dir ebrenc, que tampoc és un tema, tampoc és un nom oficial, i això són coses que naixen del poble i que són assumides socialment, i això és molt, és curiós i és important.
L'escriptor tortosí, però afillat a la nostra comarca, Pere Audí, va ser l'encarregat de presentar el llibre. El director de cinema, Marc Recha, va participar el passat diumenge en la tertúlia organitzada després de la projecció de la seva pel·lícula Un dia perfecte per volar, al Teatre de l'Artesana. L'acte, organitzat pel Centre Quim Soler, Literatura i Vi, va servir per poder conèixer algunes de les interioritats d'aquest film. Recha afirmava en declaracions a Ràdio Falset que com a director tenia molt clar les localitzacions de les seves pel·lícules abans d'escriure el guió. I també obria la possibilitat de rodar al Priorat.
Jo sempre dic, des que vaig començar a fer cine, que els meus personatges sempre neixen a l'ombra d'un paisatge. Jo necessito anar i veure les coses. I un cop les conec, les oloro, les toco, a partir d'aquí m'invento els personatges. Ara quan venia per la carretera i baixava a Falset, deia... El Priorat és un lloc meravellós, que fa molts anys que m'agradaria rodar alguna pel·lícula, però fins que no hi entri i estigui temps per aquí i conegui bé les coses, aleshores no serà fins que m'inventi la història. Hi ha gent que ho fa al revés, hi ha gent que té històries, se les inventa i després va al lloc i busca les localitzacions. Jo, si no conec exactament aquell bancal en el qual hi ha unes oliveres o uns ametllers o unes muntanyes o un paisatge marítim, no puc. Són maneres de treballar.
Un dia perfecte per volar va obrir la programació de primavera del Teatre L'Artesana, que inclourà música amb la Chamorro Motis Reunion i el concert de primavera de la banda la setmana vinent. El teatre també tindrà lloc en aquesta programació, tot i que dins i fora de l'edifici de l'Artesana, tal com explica Carlos Brull, regidor de Cultura, l'acte del Tarraco Viva d'enguany, titulat Domi Maikenatis, es farà a la cooperativa Falsetana.
I a part portar espectacles d'un nivell, amb els artistes locals, ja són espectacles d'un nivell de primera línia, com la Marta Cardona, amb el concert de tangos, i que el fem, que és una novetat que fem aquest any amb l'Artesana, que traiem l'Artesana al carrer, aprofitant la Fira del Vi, i en comptes de fer l'actuació a l'Artesana, la farem a la sala de botes de la cooperativa.
I anem ara amb la crònica esportiva amb la veu de Joan Jarque. Benvinguts als esports de Ràdio Falset. El passat cap de setmana ens va deixar la derrota del Falset Esportiu al camp del Mas Pellicer per 2-1. Tots els gols a la darrera mitja hora. Daniel Montiel empatava al minut 24 i 3 minuts més tard els locals farien el gol que els serviria per retindre els 3 punts. El pròxim rival dels falsetans serà l'Alcover. El partit es jugarà demà diumenge a les 5:30 de la tarda. Meritori empat dels juvenils del Falset a casa contra el líder de la categoria, l'Espanya Canonja. Oriol Pena va avançar els falsetans al minut 17. L'empat arribaria de penal 20 minuts més tard. Avui, a les 7 de la tarda, l'equip juvenil jugarà al camp del Cambril. A la quarta catalana, el Porrera es va desfer dels Salauris amb un contundent 5-2. Jacob Bapaseit, amb un hat-trick a la segona part, va ser el màxim golejador. Van obrir el marcador Adrià Figueredo al minut 5 i Lluís Civit al 10. El pròxim rival dels porrerans serà el Riudecols. El maig es jugarà avui de les 5 de la tarda a Riudecols. I pel que fa al torneig de primavera, el Priorat Nord va superar la Pobla de Mafumet per 5-3. Josep Juncosa va obrir el marcador al primer minut. Pau Valldomènech faria pujar el 2-1 al minut 22. I Boris Montlleó sumaria un doblet al seu compte particular, als minuts 24 i 35. Aleix Jiménez també va marcar al minut 30. El pròxim rival serà l'Amposta Sub-23. El partit es jugarà demà a les 5 de la tarda. Pel que fa al Capçanes, va perdre la pista del Serralenc per 3-2. Ignasi Pena al minut 3 i Jordi Quintana al 33 van fer els gols visitants. El pròxim rival dels capçanencs serà el Delta Sporting. El partit es jugarà avui a les 5 de la tarda a Capçanes. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Que passeu un molt bon cap de setmana. Gràcies, Joan. Moment ara de l'Enric Massip amb la previsió meteorològica.
Que ben una setmana bastant variada que ens han portat pluges abundants també, una situació doncs que era necessària ja que arribessin aquestes pluges. I ara el que queda cap de setmana tindrem estabilitat, podem dir, completa, amb alguns núvols passatgers, però sense transcendència, i unes temperatures que tindran tendència a pujar avui a última hora ja i sobretot demà, amb què tindrem un ambient més agradable que aquests dies anteriors que ha tingut una mica de fresca. No s'esperen de moment canvis importants en els 2 o 3 dies i continuarem aquesta situació d'estabilitat amb sol gairebé tot el dia i temperatures hi ha tendència a pujar però sense excessos. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1973, un temporal de neu afectava les nostres comarques amb gruixos que aquí a la Bisbal va arribar fins als 20 centímetres.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
El temps posa punt i final a l'informatiu. Els ha acompanyat a la producció i la veu Jordi Soldevila amb la col·laboració sempre necessària de l'Enric Massip i del Joan Jarque. Nosaltres hi tornarem dimarts vinent amb un nou butlletí intersetmanal. Que passin un bon cap de setmana. Adeu.